Molt bon dia a tots els oients de la 92.2, la que els parla una servidora, Susana Pérez. Moltes gràcies per estar ahí i escoltar totes les coses que volem dir-los, que en són molt i resultaran interessants per a vostès. Volia dir-los que per a qualsevol dubte, pregunta o consulta que vulguem fer a través de Ràdio Vila-real, podem posar-se en contacte amb el mail direcció@radiovilareal.info. Mitjançant mail podem posar-se en contacte amb nosaltres i, a més a més, també en el WhatsApp. El WhatsApp és el 655-937-316. Cal dir que estem en directe i si vostès, en el moment en què nosaltres estem fent una entrevista o estem parlant en alguna persona que vulguin preguntar-los vostè també algo, pues saben que tenen a la seva disposició el WhatsApp 655-937-316. Recorden, posar-se en nosaltres i nosaltres els farem arribar al nostre convidat les seues preguntes, les seues dubtes o alguna consulta que vulguem fer. Dit tot això, donar la benvinguda a Paco Gil, diputat autonòmic. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Paco Gil és portaveu del grup socialista Les Corts en la Comissió de Mig Ambient.
Efectivament.
Sí. I a més també està en la Comissió d'Agricultura, Pesca i Ramaderia.
Correcte.
Pues mire, com a que està de portaveu del grup socialista de Les Corts en la Comissió de Mig Ambient, ens agradaria parlar amb vostè sobre l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Vietnam. És a dir, això ja és un fet, ja s'ha signat aquest acord.
Sí, jo en l'anterior entrevista van quedar i me vas emplaçar, Susana, que tornaras a explicar com havia estat el tema de l'acord de Vietnam. Perquè jo crec que s'ha d'aclarir, perquè n'hi ha molta gent que parla d'oïdes i probablement n'hi ha polítics o n'hi ha formacions polítics que qualsevol cosa la poden utilitzar políticament sense tindre rigor i caen en la demagògia com resulta ser. Bé, hem d'aclarir una qüestió prèvia respecte a l'acord que s'ha signat amb el Vietnam. I és que fins ara n'hi havia un acord que formava part del sistema de proteccions garantitzades, o de preferències garantitzades, millor dit, per el qual la Unió Europea admitia la importació d'arròs de Vietnam a zero arancels des de l'1 de gener de 2014. És a dir, estava entrant a Europa una quantitat, que ara parlarem de quina és la quantitat, d'arròs de Vietnam a zero arancels. Però no era recíproca. Per què? Pues perquè la Unió Europea, i això és un altre tema i un altre anàlisi a fer, entre altres objectius té l'ajudar al desenvolupament dels països que estan en vies de desenvolupament. Són poblacions, són nacionalitats que potser no tenen la sort d'estar en allò que parlem o denominem com a primer món, sí. I per tant necessiten ajuda d'organismes que estan en millor posició. Per tant, una de les condicions per la qual la Unió Europea va signar l'acord aquell d'aquest sistema preferente garantizado era per a que ajudara a eixir d'aquest nivell de pobresa de Vietnam i passar, diguem-ne, a un estatus superior per al qual ja se poguera signar un acord bilateral, que és el que s'ha fet. És a dir, què s'ha fet ara? Pues ara el que s'ha fet és que a partir d'ara l'arròs de Vietnam sí que estarà subjet a els arancels d'importació, com els nostres productes estan també baix aquesta mateixa condició. És a dir, si nosaltres exportem, n'hi ha uns arancels que hem de pagar. Per tant, hem passat de rebre arròs de manera a zero euros, per dir-ho d'alguna manera, d'arancels, a tindre un conveni bilateral per el qual ara sí que els cobrarem arancels.
Con lo cual, l'arròs que es arribava de Vietnam
sí.
No pagava ningú impost.
Efectivament, d'importació no, no portava. També hem de
això
dir...
Això era des de l'any quan?
Des de gener del 2014.
Des del 2014.
Claro. Ara hem d'analitzar què passa amb l'arròs a nivell europeu, a nivell de la Unió Europea. I és que la Unió Europea no és suficient productora
sí.
Per a l'arròs que consumim. En la Unió Europea, parle de memòria, se consumissin 3 milions de tonelades d'arròs i la Unió Europea només produeix 1,85 milions d'arròs, de tones d'arròs. Si, a més, 10.850.000 quilos, perdó, tones, 200.000 tones se dedicaven a l'exportació,
sí,
significa que la Unió Europea només produeix el 60% de l'arròs que li fa falta.
És dir, que del 1.800.000 tones fins a 3 milions de tonelades,
sí,
necessitem
importar-les. Perquè consumim arròs i no tenim prou arròs per al consum que tenim.
I antes i quan no, per clar, fins a la fecha, mentre nosaltres necessitem aquesta quantitat d'arròs, sí que ens entrava des de Vietnam l'arròs.
No, no, ahí està l'equivocació. Uh-huh. Ahí està l'equivocació i torna a dir que la gent parla d'oïdes. De Vietnam se importen a la Unió Europea 30.000 tones d'arròs. És a dir, l'1% del que se consumís en Europa. La qual cosa significa que aquesta importació que se feia fins ara no alterava el preu de l'arròs. No modificava, no qüestionava o condicionava, millor dit, el preu de l'arròs.
La Unió Europea li posava una quota, que només mos entraren 30.000 tones.
Sí, i de fet, en l'acord que s'ha assignat,
sí,
aquest límit continuarà estant en 30.000 tones.
És dir, no pujarà la quantitat de tones.
No. D'on mos ve l'arròs, que mos fa falta? Evidentment, de països asiàtics, entre altres, Birmania, el que abans era Birmania, ara se diu Myanmar, pues de Birmania entra moltíssim arròs.
I en que era Birmania, el que consumim actualment.
I en Birmania, i s'acord, que ja fa anys que està, també és del sistema de preferències garantitzades.
Sí.
Val? Però donem-nos compte del tema de Vietnam, tornant-me al mateix assumpte. I és que, per què s'arriba a aquest acord? S'arriba a aquest acord perquè, a més, la Unió Europea li imposa dos condicions, o tres condicions, millor dit, al país. I és que, una, ha subscrit l'acord de París contra el canvi climàtic. Era una condició indispensable.
Clar, perquè ells trenquen, és dir, Vietnam en aquest moment trenca el Pacte Verd.
Bueno, pues una de les condicions per a seguir en la relació bilateral precisament és eixa, que signen l'acord de París contra el canvi climàtic. I després, seguint les instruccions de l'Organització Internacional del Treball, la OIT, també n'hi ha un compromís d'adaptar la legislació laboral i la legislació penal, per dir-ho d'alguna manera, i erradicar els treballs forçats, per un costat, i després la lliure associació, perquè bueno, pues Vietnam té una trajectòria que és la que té i ha tingut dictadura, actualment el sistema polític pues tampoc està massa clar, i el que fa la Unió Europea indirectament és obligar-li o condicionar que el futur d'aquesta nació s'adapte més a com entenem nosaltres els occidentals, no? la vida pública.
Sí, de fet, posa que l'acord comercial podrà suspendre's en cas de que n'hi haguen violacions dels drets humans.
Efectivament.
En l'acord que tinc jo així damunt de la taula. I
sí, no? Efectivament, és així.
El que no m'ha quedat molt clar és que diuen que l'acord eliminarà la pràctica totalitat dels arancels entre les dues parts en els pròxims 10 anys.
15, concretament 15. El 99% durant, efectivament. S'arribarà a aquest punt d'ací a 15 anys, però
sí, sempre
l'augment de la introducció de l'arròs continuaré fixat en 30.000 tones. Val? Què farem? Pues, quan se firme un acord comercial, torna a dir i subratlle, acord comercial és per tots els àmbits productius d'un país o d'una nació o de, en aquest cas, de la Unió Europea. Això significa que quan parlem de les taronges, quan parlem del Mercosur, no n'hi ha un acord agrari, perquè no pot ser, o sigui, no és un acord agrari, sempre és un acord comercial en el qual implica, evidentment, el món agrari, però també el món industrial, el de serveis, el d'investigació, etc. Per tant, en l'acord comercial que n'hi ha signat ara, el que se produirà és que d'allò que els europeus podem exportar, com és tecnologia, com és qüestions químiques i demés, mos llevaran ixa barrera, ixa tanca d'arancels. La qual cosa significarà que, en teoria, pues, la relació comercial entre els dos organitzacions pues, serà més fluida a poc a poc.
I la Unió Europea, d'alguna manera, el que farà també és que aquest país puga anar prosperant en quant a nivell de,
sí,
de qualitat de vida, no?
Sí, a veure, de fet, torna a dir, ha passat en la qualificació d'un país absolutament subdesarrollat, uh-huh, o en fase de desenvolupament molt baix, a un nivell que, segons la ONU, en els estàndards que mesuren i les circumstàncies, ha passat a un escaló superior. Per tant, l'acord que tenia fixat la Unió Europea respecte a Vietnam no li ha anat malament a aquest país. No li ha anat malament. A nosaltres, quan se parla de que si l'arròs de fora ens fa baixar els preus i tal, torna a dir, els 30.000 tones respecte als 3 milions que ens fan falta és el 1%. Per tant, això no té capacitat de modificar el preu. Per tant, entenc que s'ha fet una política adequada en aquest sentit. No?
Mire, en aquest pròxim Consell de Ministres, demà hi haurà el pròxim Consell de Ministres,
sí,
on els agricultors estan molt pendents de lo que se decidisca en aquest moment, en aquest Consell de Ministres. Diuen que n'hi hauran solucions, o que esperen solucions, perquè hasta la fecha, de lo que han eixit de les mesures o dels passos que han anat avançant el govern, ells encara no entra res clar, que sí que volen, però que encara, o sigui, que ells veuen voluntat de fer-lo, però que no troben, que no entra res en clar.
Bé, bueno, la gent no pot equivocar-se ni pot esperar en allò que no pot ser, m'explique. El problema de l'agricultura, ja ho han comentat estos dies, entenem que és un problema estructural, que no conjuntural, i per tant, per un real decreto no se va a solucionar. Això significa que no té solució? No. Significa que, evidentment, ja ho han comentat diversos membres de l'actual govern, que estan treballant en arbitrar mesures per tal d'aliviar la situació. Significa que demà en el Consell de Ministres, quan isca la portaveu, dirà pues ja tenim solucionat el tema dels llauraors? No, evidentment no, però sí que és cert que estan treballant, torna a dir, sobre la llei de cadena alimentària, que és fonamental i que això ajudarà també a resoldre, no, els problemes que n'hi ha, però d'un plomasso no se poden arreglar els temes. I més un que s'arrossega tants anys. No? Però sí que hem d'estar tots pendents de les mesures que prenen en Consell de Ministres, perquè de segur que ne trauran normes que afavoriran, no, el camp. Però n'hi ha una altra part que no la pot resoldre el govern, que és aquella que la economia de mercat se autorregula.
Sí, en este cas sí que parlen de que, per exemple, en Alemanya han posat 1.000 milions d'euros,
sí,
per a resoldre els problemes que en este moment el camp per reduir costos, per optimitzar recursos, i que Espanya de moment no té una partida pressupostària per a donar als agricultors més capacitat de produir de forma més econòmica, optimitzar recursos.
Sí, en este moment se junta també com si fos la tormenta perfecta, no? O sigui, n'hi ha un increment en la mobilització del camp, de tota la gent, i per una altra banda ens trobem que n'hi ha un govern que porta 2 mesos,
sí,
porta 2 mesos ja no en funcions, sinó com a executiu, en plenes competències, però 2 mesos. I després tenim també una qüestió que mos diferència en altres països, que és que encara no tenim pressupost. L'any passat sí que vam perdre una ocasió històrica, i més per a esta comunitat, la valenciana, per la qual per primera vegada en la història se contemplaven inversions equivalents al pes del PIB de l'Estat. No? Però bueno, no tenim pressupost, per tant, també estem una miqueta lligats de mans. Ara, també està en estos dies parlant-se, de fet, este cap de setmana ha hagut una cumbre europea,
sí,
la qual no ha hagut un acord, no s'ha arribat a un acord, entre altres qüestions, per la posició de fermesa del govern espanyol, del president d'Espanya, perquè, degut a l'eixida de la Unión Europea, en este cas del Regne Unit, pues n'hi haurà una disminució en els pressupostos.
Claro, que a nosaltres ens afecta perquè hi haurà recorts. O sigui, mos llevaran cantar diners que teníem assignats precisament a l'agricultura. I hi ha quantitat de comunitats autònomes que se veuran afectades.
Bueno, lo que sí que crec que s'ha manifestat, torno a dir, no deixa ser una declaració d'intencions, però jo crec en aquestes intencions, és que si en la Unió Europea, en lo que és la distribució de fons europeus, sí, sí, n'hi ha una modificació a la baixa en quant a que Espanya no, fins ara, sempre ha sigut en el saldo, ha rebut més de lo que aportava, i ara a l'anar-se en el Regne Unit canvia l'estatus, lo que crec que sí que ha quedat ben clar és que no serà a costa de la PAC. No serà a costa de la PAC.
Sí, el que hi havia, el titular que dia era que Espanya accepta renunciar a fondos de cohesió a canvi de blindar la PAC.
Per exemple.
Mire, però jo vaig a comentar-li, vostè diu, és que justament ha vingut tot al mateix temps, les protestes, els... Val, però mire, si a vostè li diu, per exemple, un productor d'olives, no? Si li diu que fer un litro d'oli li costa al productor 2,45 € i que li acaben pagant 2 €, tenen raó de manifestar. Si no se manifesten, si no ixen, si no protesten, si no diuen és que estem perdent 0,45 cèntims en cada litro,
sí,
no, al final no sabrem que això és una realitat, que la estem patint i que, a més, estan pagant un 60% d'impostos.
Jo és que aquest càlcul no sé d'on trauen, perquè l'altre dia en Corts algun diputat del Partit Popular va dir que suportaven un
41%. Sí, a més li ho va dir...
En este cas crec que va ser Miguel Barrachina.
Sí, el 41% del benefici agrari va a Hacienda, són les administracions quien eleva sus costes i deben bajar los impuestos, és dir...
Bueno, és una idea que ell té. Jo crec que els datos s'utilitzen també de vegades de manera molt alegre i de manera molt... Bueno, és que no costa dir 41 que 24 que 64. Perquè jo faig una abstracció i l'abstracció és que si de tot allò que se paga, lo que més, l'impost que més alt està en aquest moment és l'IVA, que és el 21%, i l'IVA és repercutit, per tant tampoc ho ha assumit tot el productor, no sé d'on trau i ser 41%, perquè de fet pues el xicotet treballador del camp o productor del camp impuesto de sociedades no paga, està exento, IAE no paga, està exento. Evidentment sí que n'hi ha unes càrregues de seguretat social, que ahí és on tal vegada pues podríem entrar a valorar-lo, no? Però en fi, el sistema fiscal en Espanya és el que és. Jo sé que també, mos consta que s'espera també fer una reforma fiscal, però n'hi ha aspectes en els quals els partits que entenem la vida pública i la societat en la redistribució de la riquesa, pues, el baixar impostos de vegades no és el més afavoridor.
Se tendría también que contemplar los impuestos que paguen y aún podrían ajustar, es decir, optimizar lo que estem parlant. Al final es cómo se produce la cadena, es decir, y veure on está, no se está fent bé, perquè al final si a un productor, o sea, a un agricultor que està fent olives li costa 45 cèntims al final produir un litro de oli que li tenen que ir del seu bolsillo, en algun puesto està el fallo.
No, claro, però el fallo, a veure, i si tu tens una collita en la qual no has pogut vendre 1.800.000 quilos d'oli, què fem? Com va ser fa 2 anys? És que, torna a dir, la producció s'ha d'adequar també al mercat. Si n'hi ha un excedent tan brutal com va haver fa 2 anys en oli, sí que se van a aplicar uns mecanismes d'estocatge per a llevar de la distribució una quantitat molt important, crec que van ser 200.000 tones d'oli, parlo també de memòria, per a evitar que se degradara el preu de l'oli, però va haver una superproducció tremenda, brutal, no? Si a ell li afegissis que els mercats, com el cas dels Estats Units, sí, se mos tanca, pues evidentment, què fa el productor? Uh-huh. Abaratir.
Mire, i també vull dir-li un comentari que ha fet Pablo Iglesias este matí concretament en el canal 24 Hores.
Sí.
Vostè sap que això ve d'una bueno, estava ell reunit i va seguir dient als agricultors que apretaren, que era lo que en principi era efectiu, no? Però que parlava vostè de que este govern és jove, que porta molt poc de temps caminant. El dia este matí, este govern lo harà mucho mejor si les persones que recibe no solamente, si las presiones que recibe no solamente proceden de empresas muy poderosas, sino también de la sociedad civil organizada. ¿Vostè està d'acord en el comentari de Pablo Iglesias?
Jo estic d'acord en quant a que en un estat de dret com és el nostre, la gent lliurement se pugui manifestar. La pressió indirectament...
Se recibien pressió d'empreses molt poderoses...
Sí, però realment jo crec que on focalitza precisament en este cas el vicepresident és que tal vegada, i jo també ho vaig manifestar fa uns dies, el que li ha faltat al camp espanyol és precisament aquesta ferramenta de negociació ferma. Jo vaig fer un comentari molt gràfic, no? Si a un costat de la taula n'hi ha 40 i a l'altre costat de la taula n'hi ha 2 i aquests 2 són els que compren i n'ha de parlar en 40, pues aquests 40 se miren de reull a veure qui és el primer que ven. I quan més barat, millor, perquè me ho lleve el més pront possible. La moraleja d'aquest tema és que, efectivament, el camp no ha tingut, o no se ho ha cregut, i no s'han organitzat. No s'han organitzat a l'hora de fer reivindicacions serioses i de tindre una plataforma de negociació.
Sí, però en este cas, si tenim un part de la taula a uns i una part de la taula a l'altre, però tenim al mig el govern, que és el que arbitra, com per exemple quan se signa un acord entre Vietnam i la Unió Europea, per exemple, que se creen unes bases, que se creen unes regles perquè després no hi hagi patiment tant d'una banda com de l'altra, perquè al final som com una balança. Entonces, lo que li demanem al govern és que plantegi un equilibri, no?
Sí, però l'equilibri és prou difícil de manera legislativa, i és que tornem al mateix. No se poden fixar preus.
Fije, però mira, el president mos diu que les pressions no només tenen que vindre en pedres poderoses, sinó també
completament d'acord
de la societat civil organitzada. És a dir, el vicepresident està dient que equilibrem o que d'alguna manera, si no només pressiona la banda que n'hi ha 4 i no pressiona la banda que n'hi ha 2, no s'equilibra la balança. Això és el que jo lleig entre línies,
sí,
no?
Sí, sí, no, efectivament, el que crec que està animant és a la gent del camp que és d'una vegada per totes que unifiquen criteris de demanda, que unifiquen criteris de reivindicació. Per què? Pues perquè d'aquesta manera, si algun aquesta ferramenta s'empodera, sí, i els propis agricultors se dicen en la seva sobirania a l'hora de negociar, pues tal vegada es vinga millor.
Mire, també ha estat un poc criticat el fet de que Pedro Sánchez anara a Brussel·les a tratar un tema sense ningú d'agricultura. I diuen que això no és normal. És normal o no és normal que el president vagi a soles a tractar temes sense ningú expert o sense ningú...
A veure, la cimera que n'hi havia era de presidents de govern o d'estat, aquells que tenen la facultat de tractar en temes internacionals. Era, torna a dir, no era una reunió de temàtica d'única i exclusivament agricultura, no. Estàvem parlant de la distribució de fons. De la distribució de fons. Ja vindrà després la negociació de la PAC. Este cap de setmana no s'estava tractant de la PAC. S'estava tractant de veure com quedaven les balances de aportació o no aportació. De veure quines regions, per exemple, en Espanya han passat de ser regions receptores de fons estructurals o no. Per tant, no era una temàtica on tinguera, que no està malament que vagin els ministres, però que específicament tinguera que anar el ministre Lluís Planas.
Uh-huh. Vostè ha presentat uns projectes no de leis per a la pesca. Ràpidament...
Sí, una proposició no de llei que vaig presentar ara farà unes setmanes ja, era per a instar al govern de l'Estat precisament a tindre en compte en la ordre ministerial per la qual se regule l'esforç pesquer, és a dir, la reducció del treball, que tingueren en compte els dies de veda que els pescadors de Castelló han fet. Què significa això? Significa que la Unió Europea a tots els països membres els obliga a tindre una activitat X, val? Per a no esquilmar els bancs de peix que n'hi ha, escaladeros. A Castelló, les cofradies ja fa molt de temps, ja fa molts anys que de manera voluntària només van a pescar 4 dies a la setmana. Això el que ha fet, l'efecte que ha tingut és que s'ha recuperat el peix, la quantitat de peix que n'hi ha. El problema és que venen d'altres llocs i se ho emporten. Però bueno, Castelló ha fet els deures. El que passa ara és que en el projecte d'ordre ministerial, a l'hora de fer el repartiment de les quotes de pesca, pues se considerava no ben considerat els dies que no s'havien eixit a pescar. Val? I el que volem és que aquests dies que no s'ha eixit a pescar, que també se compten com a dies de pesca, per a no perjudicar precisament els que més consciència tenen del medi ambient. I, bueno, i això està preparat per a debatre en les Corts i espero que m'ho recolzen de manera unànime.
Bé, jo pensé que és per a recolzar-lo, però vaja, com sabem que n'hi ha pensaments de totes classes...
Sí, no, però en aquest cas jo confio que quan vaig a comissió pues espere el suport de la resta de partits polítics.
Bueno, pues vindrà a contar-nos, o sé que ens ha donat la paraula per quan l'emplacem a que vingui a contar-nos coses, vostè ve. Paco Gil, diputat autonòmic, moltes gràcies per haver vingut i fins la pròxima.
A vosaltres.